Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La policia municipal i els Mossos d'Esquadra reforcen la seva presència als eixos comercials sabadellencs durant la campanya de Nadal. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu de la iniciativa és actuar ràpidament en cas de furt o robatori i, sobretot, dissuadir possibles lladres. Ho han apuntat l'intendent major de la policia municipal, Joan Antoni Quesada.
Nosaltres el que ens dediquem durant aquest tema, durant aquest temps, i tot és el tema preventiu, evidentment, a dissoldre o dissuadir de que venia a Sabadell exclusivament a robar, doncs té efectes penals.
Aquesta major presència de cossos policials es farà amb una redistribució dels agents.
Marisol Martínez serà la cap de llista de Guanyem a les pròximes eleccions municipals.
L'assemblea de la formació l'ha ratificat com a candidata, considerant un aval la feina feta aquests 4 anys com a tinent d'alcalde a l'Ajuntament. Amb tot, s'assuma a la llista d'altres candidats confirmats: Juli Fernández per Esquerra Republicana, Marta Ferrés pel PSC i Lourdes Ciuró per Junts per Sabadell.
I en esports, Edgar Hernández es perdrà el que queda del 2018.
El jugador arlequinat es va a durant l'últim partit contra el Castellón i no podrà tornar a jugar fins l'any que ve. Demà es coneixerà l'abast real de la lesió, ja que se li han de fer noves proves mèdiques.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatura que ha baixat lleugerament arran de la pluja que ens acompanya durant bona part del dia. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui el sistema frontal ha deixat precipitacions al llarg d'aquest matí. De fet, continuen precipitacions disperses afectant sobretot a punts de Ponent, del terç oest de Catalunya i també de manera més aïllada a altres zones del territori. De fet, aquestes precipitacions aguantaran al llarg de la jornada. Les més importants i continuades esperen que quedin fins al vespre, primera hora a la nit, a punts del terç sud, i després, durant la matinada i darrera hora del dia d'avui, tindrem també les precipitacions més continuades i més intenses a zones de la Costa Brava. A banda, tindrem també la nevada al vessant nord del Pirineu, que podrà ser important, gruixos de més de 20 centímetres per damunt dels 1.400 metres entre la tarda d'avui i la tarda de demà. A banda, destacar el vent, que s'imposarà al llarg d'aquesta tarda, el vent de mestral amb ratxes fortes i molt fortes a les terres de l'Ebre, i també s'anirà imposant aquest vent a cotes altes del Pirineu, del Prepirineu i també la tramuntana a l'Empordà darrera hora del dia. Aquí s'alterarà la situació marítima amb onades que superaran els 2,5 metres d'alçada i que anirà més al llarg de la matinada i matí de l'endemà, ja que esperem onades que podrien arribar als 3 o 4 metres d'alçada a la meitat nord del litoral. Demà la jornada serà més assolellada, començarem el dia amb núvols, però de mica en mica aniran minvant, amb una temperatura que la mínima baixarà però la màxima quedarà més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora trobem retencions a la C58 en diferents punts. D'una banda, a Terrassa, 2 quilòmetres de cua en sentit Manresa. També a Ripollet, 2 quilòmetres en sentit nord. A 7 quilòmetres a Sabadell, en aquest cas per anar cap a Barcelona. I a Montcada, 5 quilòmetres i mig també per anar cap a la ciutat comtal. A la B30, a Barberà, hi ha 1 quilòmetre de cues en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord per enllaçar amb l'autopista del Vallès. A la P7, a Barberà, 4 quilòmetres de cua en sentit sud i 7 en sentit nord. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i trànsit dens també a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, la policia municipal de Sabadell ha iniciat la campanya de Nadal reforçant la seva presència als eixos comercials de la ciutat. Amb aquests moviments, els agents volen dissuadir els lladres per evitar robatoris en els dies en què es mouen més diners en aquestes zones. La campanya, que compta amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, es mantindrà activa fins al 7 de gener.
La policia municipal ha reorganitzat els seus agents per tal de cobrir les zones amb més activitat durant aquests dies de Nadal. Així doncs, el cos policial cobrirà els 3 eixos comercials més importants de la ciutat, les zones on es mouen més diners durant aquestes jornades. Joan Antoni Quesada, intendent major de la policia.
Nosaltres estem treballant en 3 eixos preferents, que és la zona de Sartres i Maset, carretera Mata de Pera i la zona de Rambla, Centre i fins a la carretera Avinguda Barberà també, per aquest conformari i amb uns sectors dintre d'aquests eixos tan importants que n'hi ha, no? Per d'alguna manera incrementar el que és la presència policial, perquè són dies de moltes transaccions econòmiques.
Aquest augment dels cossos policials, però, no vol dir que es deixin altres zones de la ciutat descuidades, sinó que hi ha hagut una reestructuració de tots els policies actius a la ciutat.
Més que augmentar, els dispositius són els mateixos. L'única cosa que hem fet és reduir l'espai perquè hi ha una certa atenció preferent a tot el tema dels eixos comercials. Les mateixes persones que van fent l'assistència territorial en quant a prevenció feien tot el que seria els barris i tot el que seria els districtes, i en aquest moment estem concentrant i després amb unes capes de reforç que ens permet també no deixar de banda tampoc la zona que està als districtes. Però en principi hi ha molta més visibilitat, sí que és cert.
El tinent també assegura que en relació a la gran quantitat de diners que estan en joc aquests dies, el nombre de furts detectats en aquestes dates no augmenta en relació a la resta de l'any. Els dies amb més activitat policial durant aquesta campanya de Nadal són els diumenges festius en què les botigues obren.
Encara en l'àmbit comercial, la Fira Artesana de Nadal de Sabadell es consolida al passeig de la Plaça Major. Serà el segon any consecutiu que els 16 artesans ofereixen els seus productes des d'aquesta via, després que el Nadal passat abandonessin l'emplaçament que ocupaven des de feia més d'una dècada. La plaça Doctor Robert. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest canvi d'ubicació ha donat resultats molt positius per als negocis dels artesans de la Fansa. El seva responsable, Mercè Vega, defensa que el passeig és molt millor.
Hi ha més circulació, sí. Sembla mentida que una plaça que estigui tant al costat de l'altra, allà, no sé, queda més encofornat i aquí sempre és més de pas. I és important, no? La gent et veu, et torna a veure. Sí,
els comerciants de la Fansa confien que en aquesta edició començaran a veure un petit repunt de les vendes després dels anys de davallades i posterior estancament arran de la crisi econòmica. Tot i això, també admeten que han sobreviscut gràcies a una clientela fidel i a uns exigents filtres de qualitat dels expositors. La Fansa s'inaugurarà oficialment aquest dissabte i estarà oberta fins al 5 de gener. Només tancarà els dies de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any.
Notícies vespre.
Marisol Martínez serà la candidata de Guanyem Sabadell a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. L'assemblea del partit ha escollit per unanimitat aquest dilluns la candidata de Martínez després de la proposta feta per la comissió electoral de la formació local, integrada per 25 persones. Ara la candidata haurà de configurar la resta de l'equip de campanya, que segons ha informat Guanyem en un comunicat, estarà formada per persones diverses que se senten orgulloses de ser sabadellenques.
La comissió electoral de la plataforma Guanyem Sabadell ha decidit que sigui Marisol Martínez és la candidata de l'alcaldia per les pròximes eleccions municipals. Aquesta proposta ha estat acceptada amb un 87% de l'assemblea, que valora molt positivament la tasca que l'actual tercera tinenta d'alcalde ha desenvolupat durant aquests anys al govern quadripartit. Per la seva banda, Miquel Soler, membre de la mesa de Guanyem Sabadell, assegura que Martínez és una persona que coneix molt bé la ciutat i que és la millor candidata que el partit podia tenir.
Tenim una candidata que coneix molt bé la ciutat, que té una provada experiència a la feina en molt diversos sectors i té un treball doncs, que l'acompanya. Per tant, creiem que tenim la millor persona per encapçalar aquesta candidatura.
Martínez ja ha començat a confeccionar l'equip amb què conformarà la candidatura. Ha assegurat que cal liderar una transformació a la ciutat i que formarà el seu equip amb persones que assegura sàpiguen gestionar els recursos municipals i liderar projectes que il·luminin el futur de la ciutat.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Les dones que han estat víctimes de violències sexuals diuen que no tornarien a denunciar els seus casos. Expliquen que durant els processos s'han sentit jutjades i qüestionades. Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi que ha fet Amnistia Internacional amb el títol Ja és hora que em creguis.
Una investigació que han fet amb 13 dones que han patit violències sexuals, 13 familiars i una 60 de professionals, entre els quals sanitaris, policies, serveis socials i entitats. Per revertir aquesta preocupant situació, Amnistia proposa més formació per a aquests professionals i la creació d'una llei específica per les persones per les violències que es produeixen fora de l'àmbit domèstic. Ho ha explicat Eduard Martínez, responsable de relacions institucionals de l'ONG, al programa Al Matí.
Tan sols contempla les víctimes de violència sexual dintre de la parella i exparella. Per tant, no hi ha cap tipus de mesures, no hi ha cap llei específica que protegeixi a les víctimes de violència sexual que estan fora d'aquest àmbit.
Tot això perquè no es trobin amb les actuals situacions de revictimització.
Són contínuament qüestionades. Què roba portaves? Havies begut? Quina hora era? ets, quina nacionalitat o origen tens. Tot contínuament qüestionant el seu testimoni, quan realment el que s'hauria de fer és qüestionar els culpables, investigar la culpabilitat. Aleshores, és traumàtic, és molt traumàtic passar per aquest procés de donar el teu testimoni un cop darrere un altre. Això és el que es diu revictimització.
Malgrat aquesta inseguretat jurídica, els primers 6 mesos de 2018 s'han denunciat 788 violacions a l'Estat, una xifra que per Amnistia Internacional representa només la punta de l'iceberg.
Els nens usuaris del Centre Quirúrgic Ambulatori del Taulí ja poden arribar en cotxe al quiròfan. L'equip d'infermeria d'aquesta unitat ha incorporat un vehicle per a infants que funciona amb bateria per fer més agradable l'estona prèvia a una operació, tant als petits pacients com a les seves famílies. La iniciativa que s'inclou dins del projecte Una onada de petits somriures funciona des d'aquesta setmana.
Fins al moment, 5 nens que havien de sotmetre's a la intervenció menor del Centre Quirúrgic Ambulatori del Taulí ja han fet servir el cotxe, que també ofereix l'opció que el menor escolti la música que més li agrada mentre va al quiròfan. La infermera Laura Porcar, gestora d'aquest centre, ha explicat que la voluntat és humanitzar l'hospital i reduir l'estrès dels nens i les seves famílies abans d'una operació. Són declaracions al Notícies Migdia d'aquesta emissora.
Els nens entren contents, també la separació dels amb els pares, també el moment que entren a quiròfan també és una mica traumàtica, i amb el cotxet ha sigut una molt bona experiència, perquè tant els pares com el nen estan feliços, perquè els pares veuen el nen que està content, i el nen doncs no té aquesta sensació de por per entrar en un lloc desconegut, perquè ell va distret amb el seu cotxe, va feliç. I bueno, hem tingut molt bona experiència.
L'Hospital de Sabadell és l'únic centre sanitari de Catalunya que engega una iniciativa d'aquestes característiques. Porcar ha apuntat com va sorgir la idea.
Aquesta idea va sorgir de la infermeria del Centre Quirúrgic Ambulatori, que es va inspirar en un hospital d'Oklahoma. Vam veure un vídeo per internet que ho feien, i aleshores vam dir, bueno, per què no ho podem fer a la nostra àrea? I bueno, es va impulsar i vam aconseguir-ho. I ara, des d'aquesta setmana, que els nens entren amb el cotxe.
Aquesta acció no és l'única que es vol tirar endavant des de l'equip d'infermeria del Centre Quirúrgic Ambulatori del Parc Taulí, per on cada mes passen una quarantena de nens. Laura Porcar ha avançat que ja n'estan treballant en una de nova amb la intenció que es pugui posar en marxa a principi de l'any que ve. Tot i això, ha mantingut el misteri i no ha volgut desvelar en què consisteix.
El periodista del diari de Sabadell, PJ Armengou, ha rebut un premi Ramon Barnils pel seu reportatge sobre els extreballadors de Caixa Sabadell, una investigació que descobria com el BBVA va intentar que no es reincorporessin als seus llocs de feina, un dels acords que havien assolit perquè acceptessin una excedència de 5 anys.
El reportatge descobria com dels 200 treballadors que van escollir aquesta opció quan el BBVA va comprar un IM, només 6 van poder acceptar les condicions que els oferien, ja que totes eren places lluny de Catalunya. Armengou explica com està el cas actualment.
La resta han perdut ja la possibilitat de tornar al banc. Molts no s'han queixat obertament perquè tenen vincles encara amb el banc en forma d'hipoteques o en forma de préstecs, que tenen por que perdin en cas que critiquin a la que havia estat casa seva. I sí que sabem que hi ha un grup de treballadors que estan plantejant-se portar a judici al BBVA per fer un acomiadament encobert.
Per al periodista es tracta d'un premi que reconeix la feina de tota la redacció i dels mitjans locals.
La regidora Glòria Rubio creu que cal un canvi de model per facilitar l'impuls de polítiques d'habitatge.
La regidora ho va dir ahir al vespre durant una xerrada organitzada per l'Entesa de Sabadell al Casal Pere IV. Tot i les dificultats a l'hora d'impulsar iniciatives a favor de facilitar l'accés a un pis, Rubio apunta que l'equip de govern ha fet molta feina.
El que s'està treballant és en la direcció de l'augment del parc públic, no? I parlàvem de 6 promocions, no? I per tant suposaven doncs, un total d'una mica més d'un 40% d'augment de l'actual parc públic existent. Paral·lelament a això, per augmentar el parc públic, el que estem fent també és adquirir habitatge del parc privat a través del dret a tanteig i retracte que tenim. De moment tenim 36 habitatges adquirits i tenim la previsió d'adquirir-ne fins a 70. I per l'altra banda, doncs, l'altra línia d'actuació és mobilitzar el parc buit que tenim a la ciutat.
A la xerrada també hi va participar Guillem Domingo, de l'Observatori d'ESC, que reclama l'aplicació de la llei de dret a l'habitatge, vigent des de 2007. Si estigués en valor assegura, s'haurien pogut crear 1 miler d'habitatges protegits a la ciutat en l'última dècada.
Primària Sabadell vol abordar les institucions per materialitzar la independència.
Des de la plataforma lamenten que no es proclamés la República després de l'1 d'octubre i afirmen que la seva presència als ajuntaments la farà efectiva. En Arquer, portaveu de Primàries Barcelona, ha estat crítica amb els polítics sobiranistes actuals.
Hem de guanyar, i no només guanyar, perquè això ja ho portem fent bastantes vegades. El poble català està guanyant constantment, cada vegada que se'ns posa un desafiament, el guanyem. Per tant, guanyar, sí, però no només. Cal concretar la victòria. No pot haver aquesta impunitat. No pot ser que a Catalunya estiguem tot el dia parlant de democràcia i estem criticant l'estat espanyol i després internacionalment el que es vegi és que guanyem eleccions, guanyem referèndums i la corretja de transmissió, que és la democràcia que es porta de la voluntat popular a l'acció política, es trenca.
Actualment, Primària Sabadell compta amb 1 miler de persones que s'han apuntat per ser electors, tot i que de moment el termini per presentar candidatures no està obert. La plataforma va celebrar un acte ahir al vespre al Casal Pere IV per donar-se a conèixer.
Passa un minut d'un quart de vuit, obrim pàgina cultural. El pianista Lluís Coloma i el grup A Contra Blues presenten nou espectacle de Cava Orpí. Es tracta d'un concert titulat Blues i Rock, que agrupa sota aquestes etiquetes un grapat de cançons de moltes tradicions i estils diferents, des de Ray Charles a Nina Simone, passant per Dr. John.
La col·laboració entre Coloma i A Contra Blues va néixer fa més d'un any i ara gira en aquest recital que inclou rock, blues i country. Els seguidors més fidels del pianista reconeixeran el seu gust en totes les cançons que han inclòs dins del show, que, com confessa Coloma, també inclou una de les seves mancances, que quan toca amb el seu trio habitual no té veu.
Són temes que sempre m'han agradat tocar, que m'agradaria tocar i que estan a la línia del grup que jo toco, però no els toco perquè jo canto fatal, soc molt mal cantant. Aleshores, el format del trio té un concepte de música instrumental que funciona molt bé perquè el tenim treballat de fa molts anys, però pues, aquesta oportunitat de treballar amb ells em dona pues, aquest joc de tocar temes que habitualment pues, jo no tocaria, no? I en canvi pues, m'ho passo superbé.
Els A Contra Blues van començar a caminar ara fa una dècada amb el seu primer treball i el 2014 es van endur l'European Blues Challenge. El concert de Lluís Coloma i A Contra Blues és aquest divendres a les 10 del vespre.
Aquest any segueix les novetats màgiques a les botigues Marrà de Jartois. Vine a la botiga Jartois més propera els diumenges 16, 23 o 30. Fes-te una foto original dins les nostres botigues amb la compra de les teves joguines, comparteix-la a les nostres xarxes socials i podràs entrar al sorteig del 50% de la teva compra. El 50%! Comparteix el Nadal. Estalvia a les botigues de Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i Fraga. Informa't a Instagram @jartoisgrupmarrades i a Facebook Marrà de Jartois.
Esta Navidad regala circo y sumérgete en el fantástico mundo de los sueños. En el país de la ilusión viajaremos al infinito para encontrarnos con un mundo lleno de colorido, fantasía y misterio. Un espectáculo mágico. Sueños, una experiencia única que jamás olvidarás. Il Circo Italiano, en Sabadell del 21 de diciembre al 6 de enero. Instalado en su gran carpa blanca y negra frente al Corte Inglés. 2 horas para soñar y reír en familia esta Navidad con Il Circo Italiano. Y cada día exhibición gratuita del increíble hombre bala. Compra ahora tus entradas anticipadas con un 50% de descuento en ilcircoitaliano.com.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
les botigues de joguines del grup Marrades Car Toys volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Car Toys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida, a Bisbe Ruano i Pi Maragall.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies més enllà de Sabadell i de la comarca. Comencem parlant de Miquel Buch, que ha afirmat que els Mossos garantiran la celebració del Consell de Ministres de la setmana que ve a Barcelona.
El Consell d'Interior ha esvaït qualsevol dubte sobre l'actuació de la policia catalana aquest divendres que ve, dient que el govern central celebrarà la reunió ministerial a Barcelona. Aquesta reacció arriba després que el president espanyol Pedro Sánchez advertís que s'enviarien policies espanyols i guàrdies civils per garantir la seguretat.
Representants sindicals dels Mossos es tanquen a la seu de la Conselleria d'Interior.
Una quinzena de manifestants s'han quedat bloquejant la sala de novena de la planta on estaven reunits el secretari general dels Mossos i els sindicalistes. Al vestíbul de l'edifici, que es troba entre els carrers Diputació i Passeig Sant Joan de Barcelona, també s'hi han concentrat agents de la policia.
Els comitès de defensa de la República convoquen protestes a la Llotja de Mar des de primera hora del matí del pròxim 21.
És l'emplaçament escollit pel govern espanyol per celebrar la reunió del Consell de Ministres. A través de Twitter, el CDR recomanen organitzar-se i demanen a tothom que es guardi la data i que estigui atent als canals oficials per possibles mobilitzacions. Tot plegat amb les etiquetes Tombem el règim o Desbordem-los.
I un últim apunt, Comissions Obreres i UGT han arribat a un preacord amb el govern espanyol per derogar aspectes de la reforma laboral.
A l'acord no s'hi han sumat la patronal COE. Entre ells destaca establir la ultraactivitat dels convenis col·lectius i que prevalgui el conveni sectorial per sobre del de l'empresa. Així mateix també es recuperaria el subsidi per a majors de 52 anys i la limitació de la subcontractació amb l'obligatorietat de les empreses auxiliars que adoptin el conveni sectorial o el de l'empresa principal.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us avançàvem en titulars. Edgar Hernández es perdrà el que queda del 2018. A falta del comunicat mèdic del club, el davanter del Sabadell serà baixa els dos últims partits de l'any per una lesió al peu esquerre que es va produir en l'últim partit de Lliga contra el Castellón. Demà se li realitzaran més proves per saber l'abast real i el possible temps d'aquesta baixa. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. La baixa d'Edgar propiciarà la tornada a la titularitat d'Arturo Rodríguez tres jornades després. L'altra punta del Sabadell creu que tenen davant un dels trams més importants de la temporada.
Una racha de tres partidos de nuevo creo que nos metería más de lleno todavía la lucha por los cuatro primeros y sobre todo en casa que yo creo que ahora estamos bastante bien, han venido equipos muy buenos y han sucumbido a la nueva Creu Alta y esperemos seguir con esta racha.
El Sabadell Alcoyano, que és l'últim partit del 2018 a la nova Creu Alta, arrencarà diumenge a les 5 de la tarda des de mitja hora abans de la sintonia de Ràdio Sabadell. Per cert, avui s'ha fet oficial un acord de patrocini entre el centre d'esports i l'empresa Leinmar Design. L'empresa sabadellenca serà l'encarregada de fer la nova línia de marxandatge del club, a més de la venda de tots els productes a través de la botiga en línia. S'espera que el nou material estigui disponible a partir del febrer de l'any vinent.
I des de les 7 del vespre, a Elias Castellarnau s'hi està celebrant l'acte de cloenda de les 24 hores de Montmeló. Allà hi tenim el nostre company, Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, en marxa des de fa uns minuts aquest acte de cloenda d'una nova temporada de l'IES Castellarnau, evidentment molt centrada, com sempre, en la participació a les 24 hores de motociclisme del circuit de Catalunya. Els alumnes, juntament doncs, amb els pilots que participen en aquesta prova, recordem, van ser quarts, i aquest acte doncs, tracta d'agrair i de recordar totes aquestes anècdotes que han passat aquest any en la muntura, també de la moto, i per tant, doncs, com diem, des de les 7 de la tarda aproximadament en marxa aquest acte de cloenda a l'IES Castellarnau.
Canviem de tema, parlem de futbol sala, partidàs el que està afrontant aquest cap de setmana a l'Escola Pia la seva visita a Castelldefels. Segurament una de les jornades més complicades de la temporada pels escolapis, ja que tindran davant el líder de la segona B. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, els de Can Colapi intentaran assaltar la pista del Castelldefels, l'únic equip imbatut en les 13 jornades disputades fins al moment. La Pia arriba en un bon moment, això sí, després de guanyar al Mataró en la darrera jornada. El tècnic de la Pia, Borja Burgos, té molt clar el plantejament.
I després amb la pilota, pues, divertir-nos com acostumem a fer. Nosaltres tenim aquest joc alegre, que a vegades una mica més arriscat, però que ens sentim còmodes realitzant-lo, que tenim la capacitat de fer-ho, jugadors també de moltíssim nivell, i una miqueta és aquesta la nostra proposta, fer com aquell qui diu el que fem sempre, que és sortir a jugar, atrevits, a competir, i sabem que si d'alguna forma podem treure 3 punts és amb aquesta senya d'identitat que té l'equip.
El partit entre el Castelldefels i l'Escola Pia es disputarà aquest diumenge a 1:15 de la tarda a Can Vinader. D'altra banda, el Club Natació Sabadell rebrà aquesta setmana la visita del Barceloneta, que té un punt menys i se situa 2 llocs per sota dels nedadors. El club no es pot permetre perdre més punts i el tècnic Diego Blanco destaca el que suposaria una victòria.
Como te he dicho, el equipo que está trabajando bien, si el sábado logramos conseguir la victoria contra la Barceloneta, que para mí es un gran equipo y también está ahí abajo, el equipo moralmente va a dar un salto y seguramente que los fantasmas que rondan ahora, pues seguramente que empiecen a desaparecer.
El partit entre el Club Natació i el Barceloneta es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre a Cal Balsac. I un apunt del grup Zarraona, que aquest cap de setmana juga contra el Ciutat de Mataró. Serà diumenge a 1:45 del migdia al pavelló municipal Eusebi Millan.
El Femiesport, amics del Pou Nou Escorial, busca acabar l'any amb bones sensacions. Després de sumar el primer punt fa uns dies en el partit ajornat contra el Pollo Pescamar, el conjunt de Fernando Castejón intentarà aquest dissabte sumar la primera victòria de la temporada contra el Móstoles.
L'equip quadribarrat vol aprofitar la visita d'un Móstoles en hores baixes. Les madrilenyes acumulen 2 derrotes consecutives i 3 jornades sense guanyar un partit. Castejón, el tècnic del Femiesport, creu fermament a poder guanyar el duel de dissabte.
Trabajar para ganar a cualquier equipo y a estos que están de la media tabla para abajo, pues creemos que es donde tenemos que nosotros todavía rompernos más el alma para poder sacar los partidos adelante, y en casa tenemos que mirar de que sean solo los partidos como el Pollo, o sea, 42 minutos de lucha, no 40, no, 42 minutos de lucha a muerte para sacar los puntos adelante.
Castejón, però, apunta els punts dèbils del seu equip i diu que han d'estar més encertades de cara a porteria.
El Sabadell Rugby Club afronta aquest cap de setmana el seu debut a Primera Catalana després del descens de Divisió d'Honor a la primera fase. El conjunt de Fran González arrenca la competició amb el principal objectiu de guanyar-la.
L'estrena serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la Roureda i contra el Club Natació Poblenou B. Els sabadellencs intentaran per segon any consecutiu arribar a la final a 4 de Primera Catalana. Marc Pallarès, jugador local, vol evitar la pressió que van patir a la primera fase i apunta les claus per fer un gran paper.
Tornar a fer el joc que vam fer la temporada passada, que vam estar jugant amb un gran ritme i molt bé, i hem de tornar al que estàvem fent, que potser per la pressió que ens vam posar a Divisió d'Honor, doncs no hem acabat de jugar com havíem de jugar, i bé, aquestes 3 setmanes doncs hem estat tornant a les bases i a afiançar el joc que fèiem l'any passat.
D'altra banda, el club ha fet oficial els diners recaptats a l'acte solidari Movember Party. L'entitat va aconseguir recollir més de 600 euros que aniran destinats a la Fundació Movember, que lluita contra el càncer de la pròstata, entre altres malalties masculines.
El bàsquet Pia vol seguir amb la línia mostrada en l'últim partit a Copa Catalunya. Abans de l'aturada pel pont, els de Jaume Prat van aconseguir una victòria balsàmica contra els Sitges, després de 6 derrotes consecutives.
Ara l'equip Escolapi buscarà el triomf rebent la Salle Reus, un dels conjunts més potents de la categoria, però que no està demostrant-ho en aquest inici de campionat. Els reusencs són novens amb només un triomf més que els de Can Colapi. El capità sabadellenc Oriol Andrés avisa del potencial del rival.
Sí que és veritat que han perdut un dels seus referents de l'any passat, que era un americà, però tot i així doncs estic segur que s'han reforçat bé i segueixen tenint jugadors referents per ells, com són Xavi Costa, que són un pivot de la categoria, per mi, del milloret que hi ha ara mateix.
Aquest bàsquet Pia a la Salle Reus es disputarà diumenge a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Garcilaso.
I el Global Bàsquet disputa aquest cap de setmana un dels partits més complicats de la temporada. Els d'Òscar Trigo reben al pavelló del nord el Servigés Burgos, un equip que aquesta temporada encara no coneix la derrota.
Òscar Trigo, entrenador sabadellenc, creu que el seu equip ha de saber trobar els avantatges per sumar un resultat positiu i remarca que no poden fallar cistelles senzilles.
Nosaltres, al final, moltes vegades tenim opcions de fallo d'errades sols sota cistella, quan els equips contraris no tenen. Llavors, crec que hem de perfilar aquestes coses, no?
Aquest Global Bàsquet Servigués Burgos es disputarà dissabte, 6:45 del vespre, al pavelló del Nord.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 13 de desembre. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i també podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.